Va, que tenim en marxa un dimecres en el qual ens tocarà analitzar què és el que ens deixa aquest llarg debat de política general celebrat ahir al Parlament de Catalunya, que acabava amb aquesta petició sorprenent de Junts per Catalunya d'una moció de confiança al president de la Generalitat. Dic sorprenent, bàsicament, perquè és un plantejament que no va aparèixer fins que pràcticament el debat s'estava acabant, perquè, a més, s'havia anat explicant, us ho havíem anat explicant, de fet, també nosaltres, que Esquerra i Junts deien que de manera discreta, al llarg dels darrers dies, setmanes, s'havia estat treballant, hi havia hagut contactes per intentar que aquest debat de política general no fos un punt d'inflexió possible per a aquest govern de la Generalitat i que, per tant, s'adormís o es refredés una mica la possibilitat que Junts sortís del govern, i de cop i volta, quan estava a punt d'acabar aquest debat, Albert Batet va fer aquest plantejament al qual Pere Aragonès hi va tancar la porta. És un debat que havia començat per l'altre extrem, amb Pere Aragonès recuperant, u, la proposta d'un pacte de claredat per intentar acordar un referèndum una altra vegada a Catalunya amb el govern espanyol d'una banda, i de l'altra amb el pla de xoc contra la crisi, contra la inflació, que el president va portar al Parlament de Catalunya. Avui hem de parlar, evidentment, de totes aquestes qüestions, ho analitzarem en temps de tertúlia, però també volíem conèixer de primera mà l'opinió d'alguns dels partits polítics del Parlament de Catalunya. Aquesta la podem saludar en Raúl Moreno, que és el portaveu adjunt del PSC al Parlament. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, un plaer.
S'esperaven ahir que quan finalment aquest debat estava entrant en aquella recta finalíssima i a punt d'acabar-se, que Junts plantegés una moció de confiança?
Doncs miri, li seré sencer, però si nosaltres sabíem que el govern entrava dividit, ho hem vist durant tots aquests mesos que porten governant Catalunya, no? Les seves desavinences, com han fet això, a més, el nucli central de la seva acció política, perquè l'altra, diguem, l'acció política ha de fer coses concretes, accions de polítiques, doncs per nosaltres és molt minsa, és molt reduïda, però el que no ens esperàvem, diguem-ne, és que entressin en un debat dividits i que sortissin encara més dividits, no? Aquesta moció de confiança, jo crec que al final el que constata és que aquest govern no funciona, que aquest govern està trencat. Ahir ho deia el Salvador Illa, no és una joguina trencada, doncs bé, és això. I estem aquí, aquesta divisió, doncs el que fa és que Catalunya no avanci. I estem en aquesta inestabilitat de manera constant que fa que les polítiques no surtin. I no estem en un moment en el qual les polítiques no puguin sortir, al contrari. Hem de ser encara més concrets en què és el que volem oferir a la societat per sortir d'una situació, la de crisi des del punt de vista de l'increment de inflació, que ens acompanya ara i que ens acompanyarà els propers mesos.
Si el govern és una joguina trencada, és moment de fer eleccions a Catalunya?
No, és que nosaltres ho hem dit moltes vegades. Primer, Catalunya no mereix tenir eleccions. L'altra cosa és que sigui inevitable, però a nosaltres ens agradaria que aquesta legislatura fos llarga per tenir estabilitat. Ja sabem què és el que comporta tenir legislatures de 2 anys. Això comporta paràlisi institucional, comporta una paràlisi de govern, lleis que no surten. Per tant, nosaltres el que volem, llarga legislatura, dels 4 anys, escoltar tota la legislatura, i arribar a acords amb els partits, entre els partits més importants de la cambra, pels temes que són centrals.
Vostès estan disposats a donar-la, aquesta estabilitat, a Pere Aragonès?
Nosaltres el que diem és que estem en situació de poder arribar a acords puntuals amb el president Aragonès, com li hem ofert. Ahir li vam oferir 4 pactes, li hem ofert 64 propostes fetes des del govern alternatiu, té 44 propostes concretes, a més, a la seva taula per totes les conseqüències de la crisi a Ucraïna, i el que ens sobta una té també la nostra mà estesa per negociar els pressupostos de l'any 2023, perquè Catalunya necessita pressupostos, però en tot cas, per la banda del senyor Aragonès, ja silenci i poques ganes de col·laborar. Hem demostrat que podem arribar a acords, ho vam fer amb el català, ho vam fer amb el 112 càrrecs de designació parlamentària. Nosaltres, en aquests temes centrals, en aquests temes importants, oferim la nostra mà per l'estabilitat de Catalunya.
Per tant, la seva proposta ara, per entendre'ns, és que Pere Aragonès governi en minoria i busqui els acords puntuals en tots aquests aspectes per tirar endavant l'acció de govern.
No, la nostra proposta seria que aquest govern pogués tirar endavant. El que passa que el govern està dit...
Clar, però per tirar endavant, senyor Moreno, és a dir, si vostès no entren al govern, el senyor Aragonès o es queda sol amb els comuns, però en qualsevol cas seguiria sent un govern en minoria.
No, però nosaltres, mire, nosaltres som l'alternativa al govern aragonès. Nosaltres...
I vostès no hi entraran.
En
què? Cap escenari amb un govern amb Pere Aragonès ara no hi entrarien.
No, nosaltres som l'alternativa al govern del senyor Aragonès. Nosaltres estem per marcar una altra manera de fer política.
Per tant, no, no, però ho dic perquè ho entenc. Bé, vostès, vostès, em refereixo als diputats del Parlament, tenen molt clara l'aritmètica parlamentària, perquè s'hi dediquen, diguem-ne, i es la seva feina el dia a dia, però el ciutadà no. És a dir, quan vostè està fent aquest plantejament, el que està dient és que no hi hagi eleccions, que el govern continuï i li donarem suport en el que calgui, però és un suport a un govern que hauria de tirar endavant la legislatura fins al final en minoria.
No, és que la decisió de convocar o no eleccions és del president. Nosaltres el que diem és, en aquells temes centrals en què Catalunya necessita un recolzament majoritari per part de la cambra, nosaltres oferim en els pressupostos el nostre recolzament i en alguns temes centrals com hem vingut fent durant aquest any. Per tant, a nosaltres el que ens agradaria que tinguéssim un govern estable, que ens agradaria que aquest govern, que no és el nostre, com a mínim portés estabilitat, tant al govern com a la institució. I el que no pot Catalunya és estar permanentment a la inestabilitat, perquè no és bo, no és bo pel país. I per tant, nosaltres, per donar estabilitat, hi serem sempre.
Aquesta estabilitat, evidentment, passaria d'entrada per aquests pressupostos. Vostè acaba de dir que tenen la mà estesa a Pere Aragonès per parlar d'aquests pressupostos. Ara entrem en les propostes que va fer el president. Com que fa una mica més d'una setmana i mitja parlàvem amb l'Alícia Romero també sobre aquesta qüestió dels pressupostos, just abans de fer-se aquest primer contacte amb el conseller d'Economia, li demano, s'ha avançat d'alguna manera en aquestes dues últimes setmanes en aquests contactes amb el conseller Giró o amb l'entorn del govern per abordar els pressupostos per part seva?
No, no hi ha hagut cap avenç des de les darreres reunions amb l'Alícia Romero. Tenim un esquema general de per on vol el govern tirar els pressupostos, però no hem entrat a concret a res.
Què els hi va semblar la proposta d'ahir d'entrada, com a mínim, d'aquest pla de xoc anticrisi? Ho dic perquè, tal com es va explicar, com que bàsicament està associat a aquests pressupostos, estem en un punt en què la discussió d'una cosa i l'altra, diguem-ne, pràcticament aniran de la mà.
Sí, doncs, des del punt de vista del contingut, nosaltres vam dir que ens sembla que és un pla de xoc molt reduït, 300 milions d'euros, tenint en compte que el pressupost de l'any que ve amb la retirada del topall del límit de dèficit farà que tinguem 3.000 milions d'euros més, ens sembla que és de poca envergadura. Si a més ho comparem amb altres fets per altres comunitats autònomes, recordo València fa uns mesos amb el tema amb el pla de xoc per fer front a les conseqüències de la crisi d'Ucraïna, que hi posava 944 milions d'euros, perquè veiem la diferència. No? Des del punt de vista del contingut, les mesures que es proposen són correctes. Estan bé. Algunes creiem que estan mal dissenyades. Ara, quan es planteja, per exemple, aquest xec de 100 euros pels alumnes entre tercera primària i quart BESO, de cara a que es deduiria de la declaració de la renda.
La renda de l'any vinent, sí.
De l'any vinent, clar, i a més es vol fer per les classes mitjanes i baixes. Aquí tenim un problema. Les rendes més baixes, la gent que està en risc d'exclusió o està en situació de pobresa no fa declaració de la renda. I, per tant, no es podria beneficiar d'aquest tipus de deduccions. No? Per tant, hi ha algunes coses que caldria millorar. Per això nosaltres el que oferta en aquesta línia d'estendre la mà, ahir el Salvador ja ho va dir, és que d'aquí una setmana, 15 dies, nosaltres proposarem mesures alternatives o mesures que es podrien sumar a aquestes que el govern doncs, ha posat en marxa també per reduir les conseqüències de l'increment de la inflació a Catalunya i mesures comptabilitzades, com fem sempre, sabent d'on traiem els diners, quan costen, per poder complementar aquest pla de xoc que ens sembla que és molt ràpid.
En això que estan treballant i diu que presentaran en una setmana o 15 dies, estem parlant també de mesures que s'haurien d'incorporar en els nous pressupostos i, per tant, estem parlant de la que seria una part, com a mínim, de la proposta des del punt de vista dels pressupostos del PSC per l'any vinent?
Evidentment, les mesures que es proposin també per pla de xoc, algunes tindran a veure amb els pressupostos l'any que ve. Mira, ja li puc avançar una, que ahir la vam dir. És a dir, és absolutament necessari que Catalunya modifiqui l'índex de renda de suficiència de Catalunya, que és l'indicador que fa que les persones en situació de pobresa puguin accedir a les prestacions socials. Fa 12 anys que està congelat. Una persona pobra ara no és el mateix que una persona pobra fa 12 anys. Hi ha hagut increments del nivell de vida i, per tant, cal actualitzar-ho de la mateixa manera que l'indicador similar a Espanya, l'IPREM, s'ha actualitzat. I, per tant, si no incrementem aquest indicador, no hi haurà persones que puguin entrar a prestacions socials, a més de les 155 prestacions socials que hi ha a Catalunya. Això només es pot fer amb un projecte de pressupostos. Per tant, evidentment, hi ha algunes mesures que estan associades als pressupostos i d'altres que no necessàriament, algunes que són més estructurals, no es poden fer plans de xoc sense consultar els agents socials, els sindicats, a la patronal, al tercer sector social. I ahir el que es va presentar al Parlament de Catalunya és sense consultar els agents socials que faran una feina fonamental per la cohesió.
Entenc que vostès aquests contactes ja els han fet o els estan fent aquests dies per acabar de dissenyar la proposta en aquest sentit?
Sempre ho fem abans de dissenyar qualsevol proposta.
Ahir Pere Aragonès va dir d'una manera molt contundent al Parlament que no baixarà impostos i que no és el moment de baixar impostos. Ho comparteixen des del PSC?
Miri, sí. És a dir, nosaltres no som partidaris en aquests moments d'una rebaixa impositiva i, en tot cas, el govern de Catalunya podria fer. És a dir, té la capacitat dins de les seves competències de poder fer-ho i, en tot cas, caldria estudiar, com han fet altres comunitats autònomes, si aquesta rebaixa impositiva, com es fa i a qui s'aplica, si s'aplica a aquelles persones que més tenen o a aquelles persones que menys tenen. I, per tant, sempre que hi hagi una progressivitat entre els ingressos i els impostos que es paguen, doncs tot es pot estudiar.
Té sentit ara tancar la porta taxativament a dir l'IRPF no es toca, per exemple?
No, és que, és a dir, jo crec que això va... A Catalunya, per fer una política fiscal correcta, cal parlar de finançament autonòmic i cal fer-la de manera progressiva. Per tant, nosaltres no ens tanquem a res. Ens sembla que en aquests moments baixar impostos no és el moment adequat, entre altres coses, perquè necessitem enfortir el nostre estat del benestar, necessitem aquest tipus de polítiques de reforç a la gent que pitjor ho està passant, i per tant no estem en aquesta línia. En tot cas, si el govern de la Generalitat proposa alguna mesura d'aquestes característiques, estudiarem. Però considerem que a Catalunya aquesta situació de moment no és la que tocaria fer si volem enfortir, com dic, la xarxa de protecció.
Li va sorprendre l'anunci d'ahir de Ximo Puig de rebaixar l'IRPF a partir dels 60.000 euros?
Bueno, ho fa, però justament ho fa de manera progressiva. És a dir, mentre Andalusia o altres comunitats autònomes el que han fet ha estat, diguem-ne, afavorir aquelles persones que tenen un patrimoni superior a 700.000 euros, Ximo Puig el que fa és una rebaixa de l'IRPF a aquelles classes treballadores i mitjanes de València dins de les seves pròpies competències, dins del propi IRPF que fa la pròpia comunitat autònoma, que gestiona la comunitat autònoma. No? Jo crec que cada comunitat ha de poder mesurar quines són les polítiques que pot fer dins de les seves competències i, per tant, no és que em sorprengui. Jo crec que el senyor Puig doncs, considera que allò és bo per València. Veurem què és el que considera el senyor Aragonès, que és bo per Catalunya.
Senyor Moreno, un plaer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per aquesta valoració del que passava ahir al Parlament.
Molt bé, moltes gràcies.